Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. La pandèmia del nou coronavirus originada a la ciutat xinesa de Wuhan ha deixat més de 346.000 víctimes mortals i més de 5,49 milions de persones encomanades a tot el món, amb els Estats Units creixent per sota dels 20.000 casos en les últimes 24 hores. Això, segons l'últim balanç de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, als Estats Units. I ara tornem cap a casa nostra perquè l'ús del transport públic a Barcelona segueix la tendència a l'alça en el segon dia de la fase 1. Aquest matí l'afluència de passatgers al metro ha estat similar a la de dilluns, amb 79.000 validacions fins a les 9 del matí, una xifra que suposa un augment del 13% al mateix dia de la setmana passada. I Salut ha detectat a Lleida el primer rebrot de la desescalada a Catalunya. La taxa d'incidència acumulada a 7 dies, la mesura que s'utilitza per veure l'evolució del coronavirus, s'ha multiplicat gairebé per 4 en 2 setmanes. Per això s'ha decidit que es mantingui a la fase 1 una setmana més en lloc d'avançar cap a la fase 2. I encara la Conselleria de Salut ha anunciat aquest dilluns que proposarà al Ministeri de Sanitat la unificació de les regions sanitàries de Barcelona i la seva àrea metropolitana nord i sud. Això serà a partir del dilluns 1 de juny i així evitar aquests maldecaps que han tingut els residents d'aquestes zones per problemes de mobilitat. I també us expliquem avui que l'Institut de Recerca de Sant Pau ha començat un estudi per avaluar el risc de trombosi en pacients amb Covid-19. L'objectiu de la recerca anomenada Precís Covid-19 és reduir la mortalitat dels pacients afectats pel nou coronavirus, sobretot pel que fa a les seqüeles. I avui també us informem que les celebracions comunitàries han tornat a donar vida a les parròquies catalanes. Preveres i feligresos s'han posat a treballar per garantir una tornada al culte públic amb les mesures de prevenció requerides pel govern de la Generalitat, com també a banda de tots els arquebisbats de Catalunya, com també els seus bisbats. Bé, doncs nosaltres deixem la informació aquí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius: Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts 26 de maig i ara mateix passen 4 minuts de les 11 del matí. Aquest any, ja ho sabeu, és any de traspàs, és a dir, que febrer va tenir 29 dies, per tant, any de traspàs. I hi ha una dita popular que diu: any de traspàs, any de mals. Així que felicitats al que va inventar la dita, perquè noi la va clavar. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murga.
I és que moltes vegades la saviesa popular no és bestiesa popular, no, no, i diu coses i encerta coses que mai no ens haguéssim arribat ni a imaginar. Però aquí estem cada dia reptant tot allò que pronostica aquesta saviesa i a punt, de moment, per fer un nou programa amb una llista de 10 a la vista. I avui ja us avanço que el nostre top 10 estarà ben ple de dones atractives, d'actrius atractives, perquè avui busquem les 10 actrius del cinema més atractives de la història. I tot l'equip del programa ja és a punt i ens curiós per saber quins noms confirmaran aquesta llista d'avui. El control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, preparat i amatent com cada dia. Bon dia, Marc.
Bon dia. Preparat per parlar de gent molt guapa, com nosaltres.
Com nosaltres, efectivament, bé, uns més que altres, també cal dir-ho, però ara entrem en detalls. I fem-me companyia des dels estudis de Ràdio Estel, un home que també, va, diguem-ho, també és guapo, un home que avui ha vingut, a més molt content i feliç, perquè diu que és un fan del cinema i un fan molt especialment de les actrius del cinema. Bon dia, senyor Ramon.
Ay, pues sí, senyor Miquel, sí, esto que ha dit és una veritat com un templo, eh? Molt bon dia, senyor Miquel.
Miri, m'agrada molt que li agradi el cinema, perquè això vol dir que l'hem encertat amb la llista d'avui. Per vostè, l'hem encertat per vostè, però imagino i espero que per molta altra gent, eh?
Sí, está muy bien. Está muy bien que faci llistes d'aquestes del cine, perquè, escolti, aquí hi ha molta tega que parlar, eh? S'ha de parlar dels actors, de les actrices, dels actors, bueno, de les actrices també, eh? I dels actors, i, bueno, hi ha molta cosa a parlar, eh?
Sí, home, sí, hi ha més coses, a més dels actors i les actrices que diu vostè, eh? A més d'actors i actrius, també podem fer un dia títols, per exemple, de pel·lícules romàntiques o de bandes sonores de pel·lícules o dels millors directors, en fi. Ja no ens ho acabaríem mai, eh?
Pues imagínese vostè, senyor Miquel, que jo podria dir moltes coses d'això perquè jo sóc un especialista del cine, eh? Però no perquè hagi estudiat res, no, sinó perquè de tanto anar al cine, escolti, al final uno se torna un especialista.
Miri, això té tota la raó. Vaja, que vostè, perquè m'expliqui, pel que em diu, ha après a entendre i a valorar el cinema a base d'anar-hi moltes vegades, eh?
Això mateix. És que a mi el cine me gusta, però molt, eh?
Està molt bé. Escolti, miri, el dia que faci un programa de cinema, jo, que no crec que el faci mai, perquè a més hi ha especialistes i hi ha gent del tema que en saben molt i ho fan molt bé, però si un dia faig un programa de cinema, li asseguro que pensaré en vostè com a crític o com a comentarista, jo que sé.
Ah, vale, pues molt bé. Escolti, i li asseguro que no s'arrepentirà, eh? Jo seria, perquè vostè se faci una mica la idea, jo seria com el Alfonso Sánchez ese.
Perdoni, l'Alfonso Sánchez ese? Qui és l'Alfonso Sánchez ese?
Escolti, vostè no sap qui és l'Alfonso Sánchez?
No, és la veritat, no. Em vol sonar, eh? La veritat és que em sona, però no acabo de recordar de qui parla.
Sí, home, sí. L'Alfonso Sánchez, un crític de cine que és molt conocido i que surt per la tele.
Ah, l'Alfonso... Ara, l'Alfonso Sánchez. Sí, home, sí. Però escolti, aquest home... Fa uns quants anys, vaja, no voldria equivocar-me, em sembla, però fa bastants d'anys que ja és mort, eh?
Sí? L'Alfonso Sánchez, sí, pues ja està, bueno, pues no lo sabia, pues aquest home fa molt bé per la tele això del cine, jo no lo sabia que s'havia mort, no?
Sí, home, sí, l'Alfonso Sánchez, ara m'ha vingut, perdoni, és que fa tants anys que ho tenia com descatalogat, és un clàssic, eh? Em sembla que quan sortia la tele encara era en blanc i negre, imagini's com fa de danys, eh? I l'imitava molt perquè tenia una veu molt característica, i hi havia molts imitadors de l'època que imitaven l'Alfonso Sánchez, és veritat, sí.
Ese que vostè diu. Ese a mi m'agrada molt, eh?
Doncs aquí hi ha molta gent també especialista en cinema i que també saben molt i ho fan molt bé i són actuals, eh? Especialment aquí a Catalunya tenim grans experts, eh?
Ah, sí? Bueno, pues no sé, jo m'he quedat con el Alfonso Sánchez, no sé, no ho sabia, no?
Home, perdoni, però ara no me'n puc estar d'anomenar, ja que surt el tema, el gran Jaume Figueres, eh? Un mestre en això del periodisme cinematogràfic, i l'Àlex Gorina, que és una enciclopèdia parlant sobre el tema. Vostè parla de cinema amb l'Àlex Gorina i no hi ha res que no sàpiga, li asseguro.
Pues no sé qui, la verdad.
Bé, és igual, no entrem ara aquí en detalls. Començo a dubtar que vostè sigui tan especialista en cinema com ens diu.
Bueno, pues no sé por qué lo dubta, eh? La meva vida, senyor Miquel, és el cine. I m'he pasado media vida en las salas de cine, eh? Por ejemplo, el cine Urgel de aquí de Barcelona, de ahí, de Carrer Urgel, ahí, eh? Ahí me paso yo los días.
Perdoni? Però el cinema Urgell de Barcelona, com diu vostè, no voldria equivocar-me, però també ja fa uns quants anys que em sembla que està tancat, eh?
Ah, sí? No crec que faci tant, eh?
A veure una cosa, senyor Ramon. Per posar-nos en situació, per entendre'ns, eh? Quina és l'última vegada que vostè ha vist cinema?
Deixi'm pensar, jo no sé, l'última, pues no sé. És que vaig tanto al cine que ara no me'n recordo exactament, eh?
Miri, fem-ho més fàcil, a veure. Quina és l'última pel·lícula que ha vist al cinema?
L'última, a veure, deixi'm pensar. Jo crec que l'última pel·lícula... me'n recordo perfectament, perquè fa poc, eh? Vaig anar a veure Ben-Hur. Sí, això, Ben-Hur vaig anar a veure.
Perdoni? És a dir, l'última... moment, eh? L'última pel·lícula que vostè ha vist al cinema és Ben-Hur?
Sí, senyor. Quizás alguna altra, eh? Però jo crec que ha sigut Ben-Hur, sí.
A veure, i vostè pretén fer-me creure que és un especialista de cinema i que hi va molt al cinema?
Pues sí. Què passa? Per què lo diu?
No, res, és igual, tranquil. Escolti, ja m'ho pensaré, això, de deixar-lo parlar de cinema, eh? Ja no sé si era molt encertada la meva idea.
Ah, vale, Coco, com vostè vulgui, eh? Vostè és el que manda, eh?
Això mateix, Coco, sóc el que manda, que diu vostè, encara que no m'agrada gaire, si us plau, baixi passant, que aquí hi ha feina i hem de fer un programa.
Això vol dir que m'eixa, no? Vull dir que tinc que marxar, eh?
Perfectament. Ho ha entès? Veu com vostè vol entendre les coses perfectament?
Vale, pues me voy, y si de calla ya vuelvo més tard, eh?
Molt bé, perfecte, gràcies.
Vale, pues ya me voy, ara. Aquí marxo, aquí. Aquí, vai!
Ja, està, vinga, és igual. L'última pel·lícula que ha vist, Ben-Hur. Mare meva, però si això deu ser... Ben-Hur deu ser dels anys 60, com a mi, o més enrere, encara. No sé si és dels 60, sabeu que és dels 50. Imagineu. En fi, continuem. Avui, a la Déu meu, ja us anunciàvem ara mateix, i ahir també ja en fèiem 5 cèntims, us proposem una llista amb el nom d'actrius de cinema. Busquem les 10 actrius de cinema més atractives de la història. La setmana passada vam fer la llista dels 10 actors més atractius, doncs avui us demanem noms d'actrius, les 10 actrius més atractives, tant si són actrius actuals, com si diguéssim, com si ja no estan entre nosaltres, que segur que en trobeu unes quantes noms que pareixen estar en una llista com aquesta. I com sempre, ens quedarem curts perquè segur que necessitaríem més noms que no només 10, que són els que entren al nostre top 10. Però aquestes són les noms del joc i són les que tenim entre mans. 10 noms d'actrius, d'aquí o d'allà, actuals o no tant, però que per vosaltres tinguin un atractiu especial. Ja hi ha hagut gent que ens ha fet arribar uns quants noms, però durant el programa encara teniu temps de fer-nos arribar les vostres opcions, tot participant. I de moment, per si teniu dubtes o mentre hi aneu pensant, us hem preparat un informe que potser us ajudarà a acabar-vos de seguir. Ens arriba de la veu del Marc Gabernet.
L'altre dia parlàvem dels actors més atractius de la història del cinema, del glamour que ha fet que tants actors com actrius que apareixen a la gran pantalla tinguin un poder d'atracció important i que acaben arrossegant el públic cap a les sales de projecció de cinema. Però tornem una altra vegada al gran dilema. Quines són les característiques que fan que un o una altra acabin per ser considerats atractius? És el mateix ser atractiva, en el cas de les actrius, que ser guapa o posseir una bona figura? No és cap secret que en les produccions de Hollywood estan gairebé sempre les actrius més belles del moment. Per tant, podríem considerar que també les més atractives, tot i que cada vegada més les actrius europees, també les espanyoles i les catalanes, es van col·locant entre aquests rànquings que defineixen el ser atractiu. Si hem de fer honor a la veritat, hauríem de dir que el terme atractiu físic es refereix a les característiques físiques d'una persona que fan que aquesta sigui percebuda com agradable o bella des d'un punt de vista estètic. Però en el compendi total del ser atractiu o atractiva hi compten també moltes altres coses. La forma de mirar, de moure's, el to de la veu, el moviment de les mans, del cos en general. Aquestes característiques acaben per fer un tot que fa que veiem a una actriu més o menys atractiva, més enllà de només l'atractiu físic. Un altre plus afegit que hauríem de tenir en compte i que va encara una mica més enllà és la intel·ligència o la honestedat que se li atribueixen a l'actriu. I les actrius catalanes ja poden estar també per dret propi en aquesta llista de les més atractives? Segur que trobarem més d'un nom que actualment tindria arguments més que suficients per formar part d'aquesta llista. I si no, penseu només en el fenomen que ara mateix és a molts jocs del món, l'actriu de Barcelona, Úrsula Corberó, o la qui és filla del també actor català David Fernández, Greta Fernández. Segur que en podríem dir encara uns quants més, però necessitem que avui vosaltres ens en digueu només un de nom, el de l'actriu que considereu més atractiva de la història del cinema. Així que poseu-vos a punt, perquè aquí comença una llista de pel·lícula. Aquí comença l'O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs a partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Quines són per vosaltres les 10 actrius de cinema més atractives de la història? Ens ho podeu fer arribar, com sempre, ho repetim una vegada més per aquella gent, sobretot, que us incorporeu i no sabeu quins són els mitjans que podeu utilitzar. Ho podeu fer a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook. Allà buscant el nom del programa, o Déu meu, trobareu el post on tan sols haureu de posar-hi la vostra opció, el vostre nom, i si voleu explicar-nos per què opteu per aquest nom, per aquesta actriu o per aquesta altra. També ens podeu fer arribar un correu electrònic a l'adreça odeumeu@radiostel.cat. odeumeu@radiostel.cat. I encara una altra forma de comunicar-vos amb nosaltres, que a més ens agrada molt, és el nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Aquí ens podeu fer arribar missatges escrits, però sobretot, i ens agrada molt, notes de veu quan som per la llista del dia següent. A més, us recordem una vegada més, tenim una pàgina web fantàstica on hi trobareu tota la informació del programa, on hi veureu fotos del programa, on podeu escoltar tots els programes que hem emès fins ara, l'enllaç en directe també per escoltar la ràdio online, a Ràdio Estel, i a més tindreu totes les indicacions per poder participar al programa. I recordeu que entre tots els que participeu, cada dia tenim un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Ja tenim alguns noms que ens heu fet arribar, sobretot, com deia, a través de les notes de veu, el nostre número de telèfon habilitat pel WhatsApp, 644-34-3010. Aquestes notes, a més d'algunes que ha aconseguit el Marc Gavernet, són les que escoltem ara mateix.
Per mi, l'actriu que considero més atractiva és que, clar, és que estic entre dues, llavors no puc triar. Però una és Aida Folk, catalana, i que l'haureu vist a Cites o a Madres últimament, i l'altra és Bàrbara Lenny. Té una cara realment curiosa, però la trobo molt, 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 molt atractiva.
L'actriu que em sembla més atractiva és la Megan Fox. Per mi és un exemple a seguir i m'encanta el seu estil.
Doncs jo crec que l'actriu més atractiva del cinema actual és l'Emma Watson, perquè l'hem vist créixer des que era petita i ara per mi és una de les dones més guapes del món.
L'actriu que penso que és la més atractiva és Esther Expósito, ja que considero que és una actriu guapíssima i molt bona en la seva feina.
Oh, Déu meu!
Les 10 actrius de cinema més atractives de la història. Esclar, i amb això de l'atractiu, cadascú hi posa un valor diferent. Un li agradarà per la mirada, l'altre per la forma en què parla, per la forma que es mou, perquè té una boca més sensual que una altra, perquè, en fi, cadascú dirà el que voldrà, i aquí sí que és totalment subjectiu. Per tant, és una llista que tenim moltes ganes de saber com acaba avui la nostra llista de 10. I ara hi posarem música, com cada dia, i avui davant del que havíem de fer, allò que havia de sonar per il·lustrar la nostra llista d'actrius atractives, hem anat a parar a una que vull pensar que és una clara, vaja, vull pensar, no vull condicionar ningú, però em sembla que és una clara candidata a ocupar un dels llocs del nostre top 10 d'avui. Escoltem la veu de Marilyn Monroe des d'aquella pel·lícula que en castellà es va conèixer com Sin faldas y a lo loco i quan va ser doblada al català va recuperar l'essència del títol original Ningú no és perfecte. Des de la música original de la pel·lícula I wanna be loved by you.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Avui amb Marilyn Monroe posant-hi música del nostre programa, la nostra llista de les 10 actrius del cinema més atractives de la història. No podia ser d'una altra manera, l'havíem d'escoltar, i em sembla que no ens lliurarem de que estigui al final a la llista d'avui.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui Avui, a l'O10 meu de Ràdio Estel, estem fent la llista de les 10 actrius de cinema més atractives de la història. Amb les vostres aportacions, esperem acabar configurant una llista de 10, un nou top 10 al final del programa. I el convidat que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon ha treballat al costat de moltes, moltíssimes actrius, segurament moltes d'elles que mereixerien ocupar un lloc al nostre top 10 d'actrius més atractives d'avui. Ell treballa simultàniament al teatre, al cinema o la televisió, a banda de ser un dels actors de doblatge més prolífers de casa nostra, i havent posat veu actors com Matt Damon, Edward Norton o Leonardo DiCaprio, entre molts d'altres. Ara, a banda de tot això, ens arriba amb un llibre sota el braç del qual ens agradarà molt parlar-ne avui amb ell. Roger Pera, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Molt bon dia a vosaltres. I, home, sempre que... si tu que el Miquel Morgà, sempre diem que sí.
Doncs moltes gràcies, això per començar. En Roger Pera, com us deia, ja ho sabeu, és actor, l'ofici li ve de família, els Peres s'han constituït gairebé com una saga, sobretot en el món del teatre. S'ha passat les últimes temporades, entre altres muntatges teatrals, amunt i avall, sense parar, amb Orgasmes la comèdia. L'hem vist molt actiu durant aquesta llarga quarantena, ara en parlarem també, però és que, a més, ara arriba amb la presentació d'un llibre, Èxit, on tot comença, on repassa la seva extensa carrera professional des que amb 9 anys va iniciar-se en el teatre i el doblatge, i tots els èxits i elogis que va acumular fins que va estar a punt de perdre-ho tot en mans de la droga. Aquesta arribada del llibre, Roger, sí que no ens esperàvem, ha estat tota una sorpresa, ha estat un cop d'efecte en la teva carrera gairebé, eh?
El llibre, dius?
Sí, el llibre, sí, sí.
Sí, sí, bé, aquest llibre, de fet, m'està donant la vida, no? Escriure'l no ha sigut fàcil, jo no soc escriptor, tot i que soc un gran lector i admiro molt els escriptors. No ha sigut fàcil, perquè primer per, bueno, repassar una vida no és fàcil, i a més jo sóc molt exigent, me'l llegia, i al cap d'un mes me'l tornava a llegir i ho traia tot. Ha sigut un, bueno, una criatura, la meva criatura, i n'estic molt orgullós. És un exercici de sinceritat, de valentia i també d'il·lusió. És un llibre molt optimista, eh? I la veritat és que em fa tanta il·lusió que estic molt content aquests dies, que ja comencem a anar a llibreries i a compartir-lo amb vosaltres.
Molt bé, de seguida en parlem del llibre i d'aquesta espècie de muntanya russa que ha estat en moltes etapes la teva carrera com a actor, però deixa'm abans que et pregunti per com estàs i com portes tot això del confinament, que és una situació totalment inesperada i inaudita, eh?
Totalment. Per mi va ser el començament, va ser un xoc, no? Perquè traia un llibre, hi havia el Sant Jordi, és molt difícil, tu saps, aconseguir bolos de teatre, i tenia una llista de bolos amb Orgasmos, Coitus, quina feinada, i clar, tot es va ensorrar, no? I al principi estava com atontat. Déu meu, si em pensava que el 2020 seria fantàstic. Però bé, després, bueno, jo vaig anar a confitar... Em surt confitar-me, eh?
Sí, està molt bé. Ara en parlarem d'això de confitar-se, també, sí.
A casa, amb els pares, per cuidar-los una mica i protegir-los, si s'havia d'anar a comprar, fos jo, no ells. I bé, doncs, també tota aquesta història ens aportarà coses bones. Nosaltres ens podríem haver explotat a casa, no? Però ens hem unit més. Hi ha moments que han sigut molt emocionants. I, a més, doncs, hem creat una websèrie que...
D'aquesta et volia parlar, perquè us hem vist molt actius, tant a tu com al teu pare Joan, bé, tota la família, de fet, que, com tu molt bé dius, no només no heu descansat, sinó que heu aprofitat per fer aquesta espècie de sèrie a mida del confinament, els Pere confitats. I no pocs capítols, gairebé 20, eh? Una sèrie feta a casa.
Res, era curteta, però, clar, això porta molta feina. El pare, sí. Perquè no ho muntava, ell no... Però jo, que ho muntava i posava música, doncs porta molta feina. Però, clar, els primers dies el pare i jo, doncs, clar, ajudàvem a casa i fèiem coses. I coses que fèiem ens feien gràcia. I un dia vaig dir, per què no ho gravem, això, no? Per què no ho compartim? I, doncs, ha sigut tota una experiència. I ha sigut el nostre granet de sorra per fer riure una mica la gent, no?, en aquests moments tan sorprenents i complicats que hem viscut.
Escolta, tu ets un home sobretot de teatre, i que el teatre l'has mamat a casa des de petit, com deia, i t'he de preguntar, ja veig que ets optimista o que l'has volgut impregnar una mica d'optimisme tot plegat, però la situació no sabem exactament ni com serà, ni com acabarà, ni quan serà. Com ho veus tu? Què pronostiques?
Bé, jo fins que no tinguem la vacuna, jo crec, si no la tenim, el Barça, el camp del Barça serà l'últim de tot i els teatres l'penúltim. Mm-hmm. Sí que hi ha teatres, i a mi ja m'han preguntat, escolta, el setembre-octubre podries fer aquesta funció a un terç de l'aforament.
Clar,
si la funció que m'ofereixen, no?, és seguir fent orgasmos, o així que som dos, doncs vinga, tirem endavant. Però clar, o, per exemple, una funció on hi ha 10 actors més 5 tècnics, doncs això no serà possible. Ho hem d'anar veient, i suposo doncs, que també es faran a les plateres, es faran alguns palcos, no sé, crec que ens estem tots tancant el cap per tornar. Ara, també et dic, Miquel, el primer dia que faci una funció o que tornem al teatre, aquest dia serà molt emocionant, perquè ens en morim de ganes tots plegats.
Sí, i a més, ho diem aquí molt sovint, i a més t'agraeixo que ho diguis també, que a part que serà molt emocionant, el que hem de fer és reclamar que el públic perdi la por quan toqui, quan sigui el moment, perdi la por i torni a anar al teatre, als concerts, a tot arreu, a omplir les sales, perquè tothom, el públic, però també la professió, ho necessitarà.
Totalment, i jo penso, primer de tot, aquest confinament, això que no, el meu pare, no, els meus avis, ens deien, de la nostra generació i la teva, és que vosaltres l'heu tingut tot, és que sou una generació que us heu trobat tot donat. Això una mica els hi hem retornat. No? És a dir, hem passat la nostra guerra civil, la nostra guerra... perquè al cap i a la fi que ho hem fet per ells, per protegir-los, per cuidar-los. No? I al cap i a la fi jo crec que és una qüestió de respecte i de mantenir el distanciament. I si ho fem així, de manera ordenada, es trobaran al teatre sense por.
El cert és, i és sobretot per això que hem volgut avui parlar amb tu, Roger, és que ara, de cop i volta, arribes, com ens deies, amb la presentació d'un llibre, per tant, Roger Pera, escriptor, un llibre que és una autèntica confessió personal a partir del teu drama amb les drogues. Ara anirem a entrar en detall, però deu ser molt dur posar-se a escriure això, no?
Bé, primer de tot, Miquel, no és un llibre que parli només d'això. El que passa que entenc, no?, que és...
Es focalitzi en això, entenc.
Hi ha tantes coses potències, i la meva vida, no?, tinc la sort que no ha sigut un drama. Hi ha hagut moments que han sigut molt difícils, i alguns dramàtics, però altres moments hi ha hagut èxits, rialles, molt sentit de l'humor, m'han passat anècdotes sorprenents, tant aquí com a l'Havana, com a Mèxic. D'això va tot el llibre. Una mica és la vida mateixa, no? Experiències, amors, quan ets petit, quan tens... tens complexos, com tires endavant, la primera vegada que t'enamores, el primer èxit teatral, els moments també difícils, i sí, fa que em parlo del meu moment complicat i escriure-ho no és fàcil. Jo aquests dies que he tingut que fer llegir una mica el meu llibre, clar, se'm toca molt i se'm posa la pell de gallina. Però és un llibre també divertit, sorprenent i emociona, no? Al final emociona. I per què en parlo, no?, del tema? És a dir, per què ho dic i ho explico obertament? És per necessitat de compartir-ho i perquè imagina't que no em parléssim del coronavirus. Seríem tots infectats. Però l'única manera de parlar i solucionar les coses és parlar-ne. I en aquest país, i el del costat, encara costa molt dir que, oh, que tinc una addicció, ui, drogadicta. I no és així. És a dir, hi ha tantes addiccions i les tenim tan a prop si no les tenim nosaltres mateixos i no ho volem veure. Que l'única manera és parlar-ne obertament.
Per tant, el llibre ha acabat sent una espècie de teràpia personal important, també.
Totalment. Per això et dic que el llibre m'està donant la vida. Perquè, i a més, no, ara hem parat les presentacions, però només el presento a llibreries, ara online, sinó que estava programat i ho faré... Quan toqui, que això també serà difícil, també aquests darrers mesos he anat a les escoles a parlar-ne. No? I ha sigut molt interessant i els nanos ho han agraït molt. Tot això a mi m'està ajudant molt. Canviar, perquè el canvi de fi, no, deixar les drogues, és canviar de vida.
Clar.
No és fàcil. Però, no, sí. Però a mi m'agrada tant la vida, soc tan vital i m'agrada tant la gent que... Tot això és el que m'imagina.
Tinc la sensació, pel que dius i com ho dius i de la manera que ho expliques, que un cop poses la balança al damunt de la taula, pesa molt, 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 moltíssim tot el de meravellós que t'ha donat aquesta professió, també, eh?
Totalment, totalment. És que és una professió molt maca, Miquel. Tu i jo hem treballat junts i jo sempre dic als meus alumnes, aquí us ensenyarem a fer teatre, a fer doblatge. Però el que també us ensenyaré molt és no fer-ne. Perquè fer teatre, al cap i a la fi, és fàcil. És jugar i canviar de registre, però el difícil de la professió és no fer-ne. No? Estar a casa esperant que et truquin. Passar 5-6 mesos sense diner, sense cap projecte. Això sí que és molt complicat, perquè quan ho tens és tan màgic, tan diferent a tot, tan especial, que quan no ho tens es troba molt a fora.
Es fa difícil, des de fora, el Roger, m'entendràs el que et dic, eh? Es fa difícil pensar com pateix o com ho pateix la persona, com és el teu cas, que ha passat per una etapa així negra, atrapat en el món de les drogues, però segur que, a més d'aquest patiment personal, també hi deu haver tot l'entorn, eh? Sobretot el familiar, m'imagino, que deu ser un altre patiment que ara, vist així en la distància, deu fer reflexionar molt, també, eh?
Molt, i al cap de la fi, de fet ho explico en el llibre, no? El pare em deia, no?, un dia, és que ho tens tot, tot, i ho estàs fent. I hi ha un capítol molt, molt bonic, i ara el que diré és fort, però també em va ajudar molt aquestes paraules. El pare un dia em va dir, és que preferiria que estiguessis mort que no veure com et destrosses cada dia. Clar, quan un pare et diu això, ei, alerta. De fet, sempre amb el tema de les drogues, no? Jo he viscut una experiència que també he de dir que m'ha ensenyat molt. És a dir, en el llibre poso que estic agraït al que m'ha passat, perquè encara que m'hagi costat, perquè això té un procés, he aconseguit canviar la meva vida. He començat a viure tranquil, no? Jo era un nen que des de ben petit, des que ja anava al teatre o a treballar i a fer doblatge, tenia un patiment aquí en el pit, no? I d'aquí ve, que necessites un anestèsic. Però ara m'he retrobat a mi mateix. I també he retrobat aquell nen i li he netejat aquest dolor al pit. Vull dir que, potser si no hagués passat per tot això, jo no viuria amb la tranquil·litat i felicitat, entre cometes, que visc ara.
I n'és conscient de si hi ha algun moment concret, Roger, un moment clau en el qual ets capaç de fer el clic i dir prou, d'això me n'hagi sortit i me'n sortiré?
Hi ha dos moments claus que un és el moment que va passar el dels germans de sang i l'allau de missatges que vaig rebre de tot arreu va ser tan gran que em va fer pensar però si tinc la gent que m'estima, si tothom està aquí, al meu costat...
Quan dius el que va passar amb Germans de Sang, et refereixes a una funció que estava a punt de començar amb el Teatre Ple i que no es va començar perquè no hi eres. Això.
Exacte. Mm-hmm. No, aleshores també em va parlar amb el Basté, que el Basté fa el pròleg del meu llibre.
Sí.
Em van trucar, vaig anar allà a parlar... I això, és a dir, de fet, una mica el que a mi m'ha donat la vida és la gent i l'amor a la vida. També hi ha un moment que dius... m'encanta la vida, què estic fent? I també, i si m'agrada molt la gent, i la tinc, què estic fent? No és just ni per ells ni per mi.
Mm-hmm. I... Deies que aquest era un moment, de dos moments, m'has dit. Deies que aquest moment de els Germans de Sang va ser un dels moments que et va fer aquest clic, però que hi havia un altre moment, m'has dit, eh?
Bé, un altre moment és quan jo vaig estar fent la recuperació,
ah-ha.
I hi ha un dia, tot això ho explico en el llibre, hi ha un dia que vaig dir, no podia dormir, no? I em va sortir, vaig començar a escriure, i la paraula que més sortia en el meu escrit era la paraula èxit. No? I a partir d'aquí vam trobar el problema, no? la part de sota de l'iceberg, que és el que s'ha de netejar quan tens una addicció. I és que jo, de ben petit, clar, era un nen que no anava al futbol, no anava a judo. Només els dissabtes sortia una mica amb els amics. Tots els altres dies estava treballant.
Uh-huh.
I aquest nen es va començar a alimentar de que diguessin, ai, que bé que ho fa. Ai, el Joan, que em deixeu el nen per fer una obra de teatre? Que em deixeu el nen per fer un doblatge? Aquest nen va créixer i va ser un adolescent que es va convertir en una persona que buscava l'èxit contínuament. Ser el millor germà, el millor nòvio, l'amic més fantàstic, més màgic, el que té més feina, el que li diuen que més que bé que ho fa. I després, aquest nen, aquest adolescent, es va convertir ja en un tio, però que és capaç d'estar durant 6 mesos als matins a TV3, rodant una sèrie, als 13 anys i un dia, i per les tardes viatjant a Madrid i fer el Jesucristo Superstar.
Uh-huh.
És a dir, que deia que sí a tot. I això, a mi, és el que em va anar matant de mica en mica. Clar, és a dir, per això li poso èxit al llibre, no? Perquè és aquesta necessitat constant, aquest narcisisme, no de que bo que sóc, sinó, sisplau, estimeu-me.
Uh-huh. Que important és, a vegades, Roger, saber i poder dir que no, eh?
Totalment. I mira, t'explico, això és una primícia. Segurament estem parlant, farem una pel·lícula, una tremoli,
sí.
I t'explicarà una mica en el moment en què estic, no? El productor em deia, i per què no comencem amb un teatre buit, no? Tu llegint una carta que el meu pare m'ha escrit en el llibre, i al final de tot, no, que sigui doncs, el teatre ple i aplaudint, no? Molt americà. I jo li vaig dir, no, ho farem al revés. Començarem amb un teatre ple, després expliquem tota la història, i jo acabaré la pel·lícula amb un teatre buit i mirant-me'l. Perquè abans per mi era necessari els teatres plens.
Uh-huh.
I ara puc gaudir d'un teatre buit. No ho necessito. Clar que m'agrada que estigui ple. Però si no està ple, no passa res.
Que xulo això que expliques, Roger. Està molt bé, t'ho agraeixo moltíssim. Escolta'm, avui, trenco una mica ara la història, avui busquem a la llista el programa de les 10 actrius de cinema més atractives de la història. Tu tens alguna de mitificada? Quina hi posaries a la llista? Hi ha alguna actriu que històricament t'hagi tret el son a tu?
Bé, és que n'hi ha tantes.
Sí, clar, sí, ja ho entenc que és molt complicat, eh?
Julia Roberts.
Ai,
és... Uh-huh. La Halle Berry, la trobo guapíssima.
Sí, ui.
I la Uma Thurman, tot i que no sigui una bellesa, la trobo guapíssima.
Clar, perquè a vegades l'atractiu no està lligat amb la bellesa, eh? No cal.
No cal. Però n'hi ha moltes, i tant.
Doncs em sembla, sospito, pel que he vist que la gent ens diu a les xarxes socials i que ens diu al correu electrònic, que algunes d'aquestes que ens has dit hi seran a la llista. Roger Pera, una abraçada molt, però molt, 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 molt gran. Gràcies per haver acceptat avui la nostra invitació i molta sort o molta merda, com tu vulguis o com més t'estimis, i espero que aquesta abraçada la puguem fer ben aviat, de tu a tu i físicament, no virtual.
Molt bé, només... Moltes gràcies, Miquel. Només dir-te que, com que el meu llibre ha estat a magatzems, a Trist i Sol tots aquests dies, dir-vos que a partir d'aquesta setmana, i com a màxim el dijous, ja estarà a totes les llibreries. Es diu Èxit, on tot comença, i és Angle Editorial, que s'han portat meravellosament i que els estimo moltíssim.
Doncs moltes gràcies, així ho farem saber i així estarem amatents que aquest llibre estigui allà a les llibreries. Fins ben aviat, Roger, adeu-siau.
Una abraçada.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Doncs anem avançant en aquesta llista que avui tenim al davant, que és la llista de les 10 actrius de cinema més atractives de la història. Ja sabeu que abans hem escoltat algunes opinions en forma d'àudio. Ara el que farem serà repassar totes aquestes que ens han arribat escrites a través de xarxes socials, de correu i també del WhatsApp, que recordeu que està obert a les 24 hores del dia, i és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. Doncs vinga, fem una repassada de tots aquests missatges que tenim. Per exemple, el Lluís Albaeda ens diu: hi ha moltes actrius que mereixen ser considerades les més atractives, però a mi m'agraden la Rita Hayworth, ens diu, caram, la Rita Hayworth, la Catherine Deneuve, francesa, gran mite del cinema francès, i de les actuals ens diu el Lluís, l'Angelina Jolie. Molt bé. El Joan Codina ens diu: la Penélope Cruz, no sabem el que tenim. És veritat, sí, a més, amb gran èxit també fora de les nostres fronteres. El Rick Comandarino, caram, això deu ser, espero que no sigui el seu nom, vaja, si ho és, no passa res, però suposo que deu ser un pseudònim, Enrico Mandarino. Ens diu: la Grace Kelly és una de les actrius més guapes i atractives de la història del cinema. El Jaume Casanova ens diu: la Marilyn Monroe, efectivament, abans ja hem aventurat que la Marilyn Monroe estaria a la llista, ens diu: la Marilyn Monroe, sense cap mena de dubte, ho tenia tot. Rècord @1 ens diu la Julia Roberts. No sé si és guapa, però atractiu no n'hi falta. Mira, és el mateix exactament que ara comentava el Roger Pera. L'Esteve Caloni ens diu l'Audrey Hepburn, una de les clàssiques més atractives del cinema. La Margarida aposta per les més joves, diu, apostem per les més joves de la casa, diu, què me'n dieu de la Úrsula Corberó? Doncs et diem el que vulguem, però Úrsula Corberó està destinada a ser una... Bueno, ja ho és, de fet, una celebrity important en el món del cinema arreu del món. La Laura Iglesias vota per la Carmen Sevilla, mireu, també, està bé. El Francesc, per la Catherine Zeta-Jones, em diu Emil teu cor robat. I la Maria Latorre ens diu, us en diré unes quantes perquè és molt difícil quedar-se només amb una. I ens apunta Sofia Loren, Natasha Kinski, és cert, eh? No ens n'havíem recordat. Brigitte Bardot, evidentment, i Grace Kelly. I ens diu, segur que me'n deixo moltes. Doncs aquests són alguns dels noms que alguns d'ells apareixeran a la nostra llista de 10, perquè així ho heu volgut vosaltres. I és que el món del cinema deu tenir moltes pàgines que ocupen l'internet. Vaja, que quan anem a l'internet a buscar cinema, i sobretot que anem a buscar actrius atractives del món del cinema, de la història del cinema, hi deu haver tantes coses a recollir i a llegir, que és una feinada que l'ha feta la Marisol de la Orden, que va tenir el telèfon. Marisol, què hi diu, internet? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Miquel.
Què has trobat a internet quan has posat el tema de cinema, actrius, atractiu? Deu ser un munt de pàgines que en parlen, eh?
Molta cosa, però fixa't, si poses les 10 actrius més atractives,
sí?
La primera que surt és la Emma Stone.
Ah, caram. Uh-huh.
Sí, és curiós. I després ja ve la Emma Watson, que va de Harry Potter, surt la Penélope Cruz, i per aquí veig la Scarlett Johansson, l'Angelina Jolie, la Charlize Theron... Totes així, molt americanes, menys la Penélope.
Molt americana, home, la Penélope, tot i que sigui de molt a prop nostra, la veritat és que també ja gairebé últimament la considerem més americana que una altra cosa, perquè ha entrat i s'ha plantificat allà i no hi ha qui la tregui, eh?
Això és veritat. Home, si et sembla, Miquel, a mi m'agradaria parlar d'actrius catalanes, què et sembla?
Em sembla fantàstic, perquè, a més, no ens hem d'avergonyir ni de complexar per res, perquè actualment i cada vegada més tenim un munt d'actrius catalanes que estan destinades a ocupar llocs importantíssims en el món del cinema. Alguns ja passa, però m'agrada molt que facis incidència en aquest fet. Digue'm.
Clar, aquí, a veure, surt les actrius catalanes més atractives, totes són ben joves, i jo destaco algunes, vale? Hi ha l'Helena Martín, almenys tots les coneixem. La Nausica Bonin.
La Nausica Bonin, efectivament, sí.
Tots. L'Andrea Ross, que em fa molta gràcia perquè la seva mare és de Terrassa, com jo.
Ah, molt bé, perfecte. Per tant, estàs tirant cap a casa, eh? Ja ho veig.
Exacte, jo estic tirant cap a casa ara. I surten altres, eh? La Vicky Luengo, la Greta Fernández, però està molt bé perquè, a més, s'expliquen una mica quina feina han fet del tema de les seves pel·lícules més conegudes i sèries.
Sí. Saps què passa, Marisol, que quan parlem d'actrius catalanes, fins ara, semblava que ho hem de fer amb la boca petiteta perquè, clar, ens limitàvem a pensar que aquestes actrius tenien el terreny limitat a treballar només aquí a casa nostra. I cada vegada s'està demostrant més, sobretot amb les grans superproduccions que es fan també aquí i per tot el món, que aquestes actrius, algunes d'elles, quan traspassen fronteres, funcionen la mar de bé i, a més, se les queden, les compren allà on sigui, eh?
Sí, cert, és veritat. I, home, si vols, fem un guinyo a les nostres actrius espanyoles.
Per exemple, vinga.
Doncs, a mi, la primera, quan tu busques actrius espanyoles i que posa aquí com les més guapes o atractives, surt la Maria Valverde, que m'encanta.
Maria Valverde, sí, efectivament, sí.
Sí, la Maria Valverde va començar amb 16 anys. Després també hi ha la Clara Lago. Surt la Blanca Suárez, que també ha fet moltes sèries.
Jo soc molt fan de la Clara Lago, eh? Em té el cor robat, eh?
Sí, la Penélope Cruz.
Sí.
Sí, i hi ha altres, eh? Com la Paula Echeverría, Elsa Pataky, Ana de Armas... Guai.
Ens havíem oblidat, per exemple, abans quan parlàvem en l'informe, ens havíem oblidat totalment, i a més, em sorprèn que ningú l'hagi votada, la Elsa Pataky, que també ha estat una actriu que ha fet intents fora i més enllà de les nostres fronteres, eh?
L'ha votat algú?
No, per això dic que em sorprèn molt, que està com mig oblidada, potser perquè fa temps que no està al capdavant de l'actualitat cinematogràfica.
Clar, això és veritat, sí, perquè és força... Aquí surt com una de les actrius que és força atractiva, i tant. Mm-hmm. I també és curiós, perquè si tu fas la búsqueda de, per exemple, el que és actriu, les més buscades a internet.
Sí?
Quan poses les actrius més buscades. En primera línia, un altre cop, la Scarlett Johansson,
sí?
També la Megan Fox, a més surt tot en fotos, clar, que surten estupendes.
Clar. Mm-hmm. No, és veritat. Jo deia això d'internet perquè, clar, internet hi trobes de tot, de tot, pel bo i pel dolent, i a més de vegades hem d'aprendre a destriar el que és cert del que no ho és, i això és un exercici que hem de fer cadascú a casa nostra. Però és veritat que en el món del cinema, i concretament de les actrius, en aquest cas atractives, segurament hi ha molt més material del que ens imaginem, perquè el cinema mou molts seguidors,
Molts seguidors. I és curiós perquè en totes les búsquedes una de les actrius que surt en comú així a nivell internacional és la Charlize Theron, però, curiosament, jo penso que més ben bé allò que guanya per goleada la Emma Watson.
L'Emma Watson,
Potter, és espectacular, surt a tot arreu.
Molt bé, doncs ens ho apuntem també per tenir un compte per acabar confeccionant aquesta llista de 10 d'avui. Alguna cosa més a destacar que hagis trobat internet i t'hagi sorprès a l'hora de les actrius atractives?
Bueno, en algun moment sí que posa, algunes d'aquestes actrius posen quina edat van començar. Llavors, clar, hi ha algunes que posen la seva primera aparició va ser un anunci amb 2 anyets, o la seva aparició amb 7 anys, o amb 16. És curiós perquè de ben joveneta algunes d'elles ja van començar.
Això em fa pensar, saps què, Marisol? Que de vegades ens quedem en el moment en el qual una actriu o un actor, això val per tots, fa l'explosió, diguéssim, al gran públic, que diu, mira, un actor que no coneixíem de res, una actriu que no coneixíem de res, i ara de cop i volta està triomfant. Però segurament, la majoria de vegades, quan mirem enrere i veiem tot el currículum anterior a aquest actor, a aquesta actriu, han fet i han treballat molt. El que passa que hi ha un dia que troben un personatge, una pel·lícula, una producció que els fa explotar, però això no vol dir que comencin per aquí.
Cert, sí, molt bon apunt. Llavors, és com molt curiós perquè internet indaga i ho posa. I una cosa molt xula que és, parlàvem de la Maria Valverde, que amb només 16 anys va guanyar el seu Goya. La millor actriu, revelació, llavors, clar, té molt mèrit, jo penso.
Sí, hi ha el cas, per exemple, també, Marisol, de la Úrsula Corberó, que ara està triomfant a tot el món, a mig món, amb el seu personatge a la sèrie de La Casa de Papel, i que si anem buscant, trobarem que molt joveneta, però molt joveneta, ja havia fet intervencions en algunes sèries, alguns telefilms de TV3, per exemple,
És veritat, sí, senyor, cert. Sí. Bueno, m'ha encantat, això de la búsqueda.
Sí, Molt bé. I a més, hi ha una cosa que també m'agradarà dir, i és que avui que fem la llista de les 10 actrius més atractives, igual com l'altre dia fèiem fa una setmana la llista dels 10 actors més atractius, hi havia algú que em deia, escolta, però avui només votaran homes. No, perdona, l'atracció i la bellesa no és patrimoni que votin ni uns ni altres, sinó que la podem entendre i la podem acceptar tant uns com altres. Per tant, aquí he vist que també molts missatges també de molt sector femení que han votat també per algunes d'aquestes actrius més atractives. Marisol, gràcies, i tornem d'aquí uns dies.
Fantàstic.
Gràcies, més ben aviat, una abraçada, adéu.
Gràcies, Miquel, adéu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ara sí, jo crec que ja ho tenim tot. Jo crec que ja tenim tota la informació necessària. Em fa l'efecte que podem confeccionar la llista de les 10 actrius del cinema més atractives de la història. Recordem una vegada més que, com sempre, quedaran moltes actrius fora, avui especialment, perquè hem fet aquí una espècie de test aquí en tota la gent que hi ha aquí a la ràdio, i tots dient noms diferents, doncs posem d'acord, uns diuen uns noms, n'hem fet com 50 de noms diferents, per tant, només n'hi caben 10 a la llista. I també recordem que tota la gent que hi heu participat, al final sortejarem un lot de vins Lovers Wine Elegance amb el vi Pepe Rubianes com a gran protagonista. Haguem escollit o no haguem escollit la vostra opció. Per tant, si esteu a punt i voleu saber ja quins són aquests 10 noms, aquestes 10 actrius, ara mateix us ho diem.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Protagonista de pel·lícules com Esmorzar amb diamants o My Fair Lady. És de les actrius més elegants i atractives de la història del cinema. Estic parlant de Audrey Hepburn.
Número 2.
Per molts anys que passin, la seva bellesa i el seu atractiu no passaran mai de moda. A Itàlia la tenen com un mite de tot el país. Sofia Loren.
Número 3.
Segurament la pel·lícula Pretty Woman la va catapultar al més alt del món del cinema. El seu atractiu està fora de dubtes. Fins i tot en parlava ara en entrevista el Roger Pera. Ens referim a Julia Roberts.
Número 4.
També hi ha lloc per les de casa. En aquesta llista de 10, filla del també actor català Eduard Fernández, es presenta com una de les promeses del cinema català més internacionals. Greta Fernández.
Número 5.
Aquesta ha estat una autèntica revolució a partir del seu èxit, ara ho comentàvem, a la sèrie de televisió La Casa de Papel, però el món del cinema no li és aliè i segur que continuarà captivant els espectadors de tot el món. Úrsula Corberó.
Número 6.
L'actriu francesa per excel·lència, icona de la moda i mite del cinema dels anys 60, també té lloc en aquesta llista de 10. Estem parlant i ens referim a Brigitte Bardot.
Número 7.
Evidentment, no podia faltar en aquesta llista perquè irradia sensualitat per tot arreu i al costat de Brad Pitt forma una de les parelles amb més atractiu del cinema, Angelina Jolie.
Número 8.
És una de les grans estrelles del cinema clàssic, tot un símbol dels anys 50. També hi havia, i moltes, actrius atractives en aquelles dècades i als inicis del cinema, i a més, aquesta va marcar un abans i un després en aquest món del cinema. Ens referim a Ava Gardner.
Número 9.
Aquesta sí que m'ha tocat la fibra perquè és una predilecció molt personal. Es diu d'ella que és de les actrius més belles dels últims temps. I quan dic belles ho dic amb bé alta. Però també, segons vosaltres, és de les més atractives. Halle Berry.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb l'actriu que més bé va saber jugar a cavall entre la innocència i la sensualitat. Era inevitable que aparegués en aquesta llista de 10. La nostra llista d'actrius més atractives la tanca Marilyn Monroe. Doncs ara sí, que ja la tenim. Ja tenim la nova llista de 10, de les 10 actrius del cinema més atractives de la història. Moltíssimes gràcies a tots per ajudar-nos a fer la llista. Bé, ho hem tingut una mica complicat, perquè teníem tants noms a proposar que al final era molt difícil optar per uns o per uns altres. Però ens hi heu ajudat i ens heu ajudat a fer l'Odeu meu d'avui. Ja sabeu que entre tots els participants sortegem cada dia aquest lot de vins Lovers Wine Elegance i que, a més, són els responsables del VIP Pepe Rubianis. I avui aquest lot va pel Jaume Casanova, que ha votat precisament per aquesta qui tancava la llista de les més atractives per la Marilyn Monroe, ens deia ell. Marilyn Monroe, sense cap mena de dubte, ho tenia tot. Doncs sí, ho tenia, si no tot, gairebé. Però les llistes de 10 no paren a l'Odeu meu de Ràdio Estel. Ja sabeu que teniu al vostre abast tota una sèrie de possibilitats per participar-hi. Recordem les xarxes socials a Instagram i a Facebook, on ens trobareu amb el nom del programa, Odeu meu, o el correu electrònic que ens podeu escriure sempre que vulgueu, no només per votar, sinó per dir-nos el que penseu, fer-nos suggeriments, i si voleu fer un comentari del programa, que és odeumeu@radioestel.cat. I que, a més, tenim un mitjà que és immediat, que ens agrada molt, perquè ens permet rebre la vostra veu gravada amb notes de veu a través del WhatsApp, el nostre número concret i particular del programa, que és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. Ara sí que ja ho tenim tot, hem tingut la llista, i atenció perquè us anunciem la llista que demà serà la protagonista del nostre programa. Demà hi tornem amb una nova llista de 10 i farem una llista, ja ho sé, una mica centralista, eh? Abans que m'ho digueu, ja us ho dic jo. Però segur que Barcelona, com a capital de Catalunya, és un punt d'atenció que tots reconeixerem, perquè demà us demanarem els 10 llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Els 10 llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Aquells llocs que, sigueu barcelonins o no, no podeu deixar de visitar o que recomanaríeu a tothom que visités quan visiten la capital de Catalunya. I penseu i ens feu arribar les vostres opinions, com sempre, i sobretot amb notes de veu a través del 644 34 30 10. Els 10 llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Gràcies a tots per participar-hi un dia més al programa, que està possible gràcies al Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, al Marc Gabernet i la Marisol de la Orden a la redacció, i aquí el senyor Ramon, que el tenim una mica ja oblidat. Ha marxat, diu que ha marxat a passejar. Doncs perfecte. Fins demà, que no tinguem una nova llista de 10. Gràcies a tots per participar-hi, que tingueu un molt bon dia i sobretot recordeu molta, molta paciència. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i acresquem el fervor, la dolça i confortadora joia d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.